Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, assegura que l'Església compensarà totes les víctimes dels abusos, tant si hi ha sentència com si no n'hi ha. La roda de premsa amb el resum de la plenària dels bisbes, el també portaveu ha destacat que el Pla de Reparació Integral de Víctimes d'Abusos Sexuals tindrà una orientació molt clara.
Tiene 3 líneas de fundamentales de orientación, que es por una parte la atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral. Entiendo por reparación integral todas las perspectivas, la psicológica, la social, la espiritual y también la económica. Y los plazos, pues mire, por supuesto se va a hacer lo antes posible, pero tenemos que cumplir también unos requisitos estatutarios de unos pasos que hay que dar ahí, pero se hará lo antes posible.
El portaveu de la Conferència Episcopal també ha aclarit que la reparació econòmica és compatible amb el desig de participar en indemnitzacions a altres víctimes fora de l'àmbit eclesial. Més qüestions. El dirigent d'Esquerra Republicana, Raül Romeva, creu que la situació política que viu Catalunya és diferent a la d'ara fa uns anys, però opina que hi ha coses que no s'haurien de donar per fet, tot referint-se als pactes amb el Partit Socialista. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
No és que no me'l cregui, és que quan ho vegi fet, llavors podré parlar del que s'ha fet. De les intencions, en parlo lo justet. Que estem en un punt en què no havíem estat mai els últims anys, és evident. Però donar per fet que ja s'ha fet és una mica agosarat. No havíem d'entrar a la presó, vam entrar-hi. Havíem de sortir de seguida a la presó, ens hi vam estar gairebé 4 anys. Les condemnes havien de ser curtes, a mi m'han caure 12 anys.
Sobre fer front comú entre els 3 partits independentistes, l'exconseller d'Afers Exteriors ha assegurat que la seva formació sempre hi ha estat, ja que sempre hi ha hagut consens. I encara en clau política, Junts i el PNB coordinaran els seus vots al Congrés per pressionar conjuntament el govern espanyol i aconseguir millores per Catalunya i Euskadi. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assenyalat que ni Junts ni el PNB se senten còmodes pels acords del PSOE amb Sumar i s'ha volgut distanciar del bloc progressista que la legislatura passada va donar suport Sánchez, entre els quals hi era Esquerra. Són declaracions a Ràdio Euskadi.
En todo este proceso de la negociación de la investidura hemos ido hablando mucho y ahora que arranca la legislatura, pues lo que queremos es mirar de coordinarnos para que nuestros votos sean lo más útil para nuestras respectivas naciones.
I aquest migdia Turull es reuneix amb el PNB, la seu dels nacionalistes bascos a Bilbao, juntament amb la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras. I un darrer apunt, en aquest cas polític, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha penjat una gran pancarta a la façana de l'Ajuntament que demana l'eliminació de la violència contra les dones. Collboni ha aprofitat que demà serà el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Masclista per denunciar el discurs d'odi que l'ultradreta està institucionalitzant a l'Estat i que dona via lliure a les conductes masclistes dels homes. I també ha fet una crida perquè l'entorn familiar, institucional i veïnal escolti les dones que denuncien la violència masclista.
És molt important, i a la campanya ho volem ressaltar, trencar el silenci. I trencar el silenci vol dir que les dones parlin i que la resta de persones, que l'entorn familiar, que l'entorn institucional, que l'entorn veïnal escolti. Perquè la primera passa, diguem-ne, per trencar aquest bloqueig i aquesta mena de silenci fosc que moltes vegades envolta fenòmens de violència masclista té a veure amb parlar, té a veure amb escoltar, té a veure amb comunicar i té a veure amb trencar aquest silenci.
I també en motiu del 25N, la caravana de Ràdio Estel ha entrevistat la directora general per a l'erradicació de les violències masclistes al Departament d'Igualtat i Feminismes, Laia Rosich, que defensa Irene Montero i demana al nou Ministeri d'Igualtat polítiques importants.
I tot el reconeixement perquè efectivament han estat en el punt de mira i perquè efectivament hi ha una part en què canviar les coses implica també poder-les dir tota la solidaritat amb la violència política rebuda, perquè realment han sigut objecte d'un nivell de violència altíssim, i tot el reconeixement també per posar el cos per aconseguir la millora de drets.
Per a Rosich, la llei del només sí és sí de Montero posava sobre la taula qüestions claus, però diu que ha estat molt polaritzada. Les 12:06, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
La selecció espanyola sots-17 de futbol masculí ha caigut eliminada del Mundial a quarts de final. Un solitari gol al minut 63 des del punt de penal ha donat la victòria als alemanys i acaba amb un Mundial que ha tingut un protagonisme molt destacat del Barça, amb un bon grapat d'habituals a les alineacions del combinat nacional. I pendents del món del motor, està en marxa el Gran Premi de València de MotoGP, que decidirà el campió del món. Pecco Bagnaia lidera la classificació amb 21 punts de marge sobre el madrileny Jorge Martín. La primera sessió d'entrenaments lliures s'ha saldat amb Zarco primer, Dijan Antonio segon i el mateix Martín tercer. La segona sessió d'entrenament serà a les 3 d'aquesta tarda.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a la 1 del migdia. Tot seguit us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. Els diumenges a 8:45 del vespre busquem i xerrem amb Àngels. Les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor. Per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:45 del vespre a Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
Minuts que passen de les 12 del migdia. Han dit que seguiríem parlant de cinema amb Víctor Rodrigo. Víctor, què? Ara posarem la sintonia, espera't.
Et tens aliats, eh?
Sí, la de banda sonora. M'he comprat un amic.
És que... No saps què fer, no saps què fer per vèncer-me.
Ara. David Vidal, què tal? Bona tarda.
T'he sortit baratet.
Algun dia portaré jo aliats.
Bueno, m'he investigut que dientre i jo ja estava.
Et compraré els teus aliats.
Escolta, David, que m'ajudes a saber la banda sonora de quina pel·lícula és?
Vamos a jugar, sí.
Sí? Banda sonora, va. Com ho tenim, això?
La persona, no,
És que a mi em sona...
Feliç.
Mira.
Ni con un dos contra un.
Em pots posar... Perdona, Àngel, que ara el liarem al tècnic. Posa'm la banda sonora de nou i et diré què sona cada moment. Lliures. Superman. Espera't, Marvel. 007.
Superagent 86.
I Leslie Nielsen. Per tant...
És una
agafa clar. Tots els ingredients. Que
agarra-me... És agarra-me?
No.
Ah.
Agafa tots els ingredients, perquè no soc Superman, agarra-me com a poder. Agafes tots els ingredients, ara que sou dos, ho puc dir? I així anem a les estrenes?
Sisplau.
Va, sí.
Tira. Los Increíbles!
Uau!
Amigo, si veus, clar. Era tot això que estaves dient.
Sí, tot plegat.
Era tot junt.
És mitiquíssim, és una de les millors bandes sonores de Pixar. Ai, que feliç que sóc ara mateix.
Què jugueu, això cada setmana?
Sí.
Com t'ho diu.
Anem lluitant.
Com t'ho diu.
He tornat a guanyar.
Escolta, primera estrena de la setmana, jo crec que és sonadíssima.
Sí. Escoltem uns segons.
Va.
General, nos han descubierto. Bien. Esperad.
¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
Yo no soy como Napoleón. Los hombres.
És, evidentment, l'estrena de la setmana i se suposava que anava a ser una de les estrenes de megaproducció del 2023
sí.
Pels ingredients que tenia. És a dir, s'han fet algunes pel·lícules sobre Napoleó, però no amb aquest director, Ridley Scott, que no decep, entre cometes, en cinematografia mai.
Scott i Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix, interpretant a Napoleó, entre cometes, segueix vivint de la renda d'haver fet el Joker.
Sí?
Sí, en el sentit perquè ara t'ho explicaré.
Una bufetada ara que...
Però no en el sentit negatiu, que visqui de la renda del Joker, perquè no crec que en circumstàncies anteriors li haguessin donat aquest paper si no hagués fet el que va fer amb el malvat de DC.
Uh-huh.
I Vanessa Kirby fent el paper de Josefina, la dona de Napoleó.
Sí, sí.
Que la Vanessa Kirby, per qui no la reconegui, la van nominar a l'Oscar per Promeses d'una mujer, i és una de les integrants de la sèrie de The Crown.
Uh-huh.
A partir d'aquí, té tots els ingredients per ser una immensa pel·lícula, però es queda a la meitat.
Ai.
Perquè Ridley Scott és molt pesat en seguir sent un director molt clàssic fent cinema molt èpic. Què passa? No són els anys 60, no és Hollywood. No t'acceptaran pel·lícules de 4 hores i mitja tota l'estona.
Clar, és bestial.
Perquè respons massa a un reclam comercial. És un problema, però a vegades també és una virtut. Perquè
no
tothom anirà...
Scorsese n'ha fet una.
Sí, però no la fa amb la mateixa intencionalitat que fa Ridley Scott. És a dir, Ridley Scott és molt bo en el sentit de... Cap de les seves pel·lícules és igual a l'anterior.
Uh-huh.
Llavors no hi ha un lligam d'autor. Tu no veus una escena i dius, vale, Ridley Scott. Amb Scorsese sí. Tu veus una història, veus uns personatges, veus una intenció i t'ho trobes. Llavors uh-huh. Li has de comprar entre cometes. Ridley Scott no. Què passa? Napoleó... Fas un biopic, llavors els biopics, amb aquests grans personatges, vols abarcar masses coses. Què passa? Si fas la versió reduïda, que és el que ha arribat als cinemes, hi han massa inconnexions temporals amb el personatge. Llavors tu tens un seguit de grandíssimes escenes superben rodades, amb una fotografia immensa, sobretot la de les batalles,
uh-huh.
Que estan guapíssimes, o sigui, no ho puc dir d'una altra manera, estan guapíssimes.
Waterloo, que deu ser
sí, sí,
brutal.
Hi ha moltes més, per exemple, batalles d'Egipte,
mm-hmm.
Estan molt bé, però l'aproximació cap a Napoleó i cap a Josefina, perquè al final també molta part de la història vol lligar en el seu matrimoni
mm-hmm.
I els seus problemes extramatrimonials, etc, i entrar una mica aquí en contingut sociopolític, allò, el masclisme, etc, queda molt inconex perquè ha retallat moltíssim. Llavors, hi ha massa ajuda dels típics Chirons aquests que surten a Egipte, any 1900 tal,
sí.
Pues vas saltant d'una escena a una escena molt èpica, però tu et quedes fred. Yeah. Llavors, és l'única gran crítica que se li pot fer a Ridley Scott amb Napoleó. L'altra, per mi, és a Joaquin Phoenix. Per què dic que vivia de la renda de Joker? Perquè fa un paper molt contingut,
uh-huh.
Intentant jugar molt amb... Al final no tens... i vídeos de Napoleó, tens imatges. Llavors, a partir d'aquí, intentar jugar molt amb la caracterització, perquè no és una paròdia, hi ha molta caracterització, hi ha molta feina actoral,
uh-huh.
Però no acabes d'empatitzar mai amb ell perquè li veus massa el geto a Joaquin Phoenix. Llavors, el problema està en que aquests dos petits errors, que tampoc són petits perquè ratlles contra la seva intenció, et treuen de la pel·lícula. Llavors, tu passes molt bé en una gran sala, perquè s'ha de veure en gran pantalla aquesta sí, pel·lícula, 100%.
Això ho veus després a plataforma i perd tot el sentit.
Perd molt sentit, però no surt satisfet del gran bombo que se li havia donat a aquesta pel·lícula.
És David, que en comentava problema. Abans que la volia veure avui.
Sí, perquè dic, la trobo molt a faltar en el cine veure una pel·lícula històrica, perquè sí, és veritat que abans hi havia una època que era cada any teníem, doncs, cada any sortia una d'aquestes amb un contingut més èpic, més històric, i ara dic, ostres, em ve molt, molt, molt de gust. Vull dir, veient el tràiler és com... I a més la figura de Napoleó, que és així una mica controvertida, no?
Sempre perquè crida molt l'atenció,
si és...
no?
Sí, no saps mai si és un bo, si és un dolent de la història, sí. Llavors tinc ganes de veure i que m'ho expliquin des de la pel·lícula.
Repassen molt els seus moments, des que ell és un general i està combatent, fins després quan és autoproclamat emperador i com gestionen la Revolució Francesa, etcètera, i la seva caiguda.
Tenia por de veure-la, precisament, per una mica el que comentava el David ara, eh? Tenia por de veure-la per si el deixaven com un tarat.
No, no,
i em
no, no.
Semblava simplista.
No, no, no. El problema és tant que no tens un desenvolupament del personatge que es mereix la grandesa del seu nom, la grandesa del seu actor i la grandesa del director. Però pel fet aquest de que haurem d'esperar a quan Apple TV Plus, que és el que li ha pagat la pel·lícula, et presenti la plataforma les 4 hores i pico que ha fet ell. Que això li ha passat moltes vegades a Ridley Scott. Ja li va passar amb Blade Runner, ja li va passar fins i tot amb Gladiator, va haver de retallar coses, vale, que li va sortir molt bé el producte final. Però li ha passat moltes vegades. A Alien li passa, també. Que després va sortir les versions Redux, la versió no sé què, la versió no sé quant... Li ha passat moltes vegades. Però aquesta pel·lícula jo esperava un punt més. No és dolenta, ni tampoc és allò un 5. És bona. Però decep una mica el punt aquest de que no et donin la magnanimitat que tu volies.
Anem a la segona?
Som-hi.
Ali!
George?
¿Sabes a jugar? Hola, esta es mi bici. Solo estábamos comprobando que todas estas bicis sean seguras. Y, por cierto, la tuya no lo es.
No esperava absolutament res d'aquesta pel·lícula, que és Scrapper, que no l'hem traduït aquí. Gràcies, que això a vegades és un drama. Perquè...
Una delícia muy sonada.
Perquè et presenta un exacte... una situació complicada. Et presentava una història que, vulguis o no, ja l'hem vista. Us posaré un paral·lelisme. The Florida Project.
Val.
És a dir, una nena de 12 anys que viu sola a les afores de Londres i no saps per què. Perquè hi ha un condicionament de problemes socials, problemes familiars, problemes econòmics, etc. Llavors, apareix el seu pare, que és un pare jove, que s'havia separat de sa mare i no havia tingut relació amb ella. Llavors, ja l'han colomat que s'ha de... ha de cuidar la seva filla perquè aquesta nena viu sola i, evidentment, no pot ser. Què passa? A partir d'aquí, els dos comencen a reconstruir una relació que estava viciada perquè no havia estat de petit, perquè ell no havia estat present, etc etc. Llavors, la sorpresa grandíssima que vaig rebre jo al veure aquesta pel·lícula és com si ajuntessis, entre cometes, molt entre cometes, The Florida Project i After Sun des de la perspectiva positiva. És a dir, no és un drama absolut, hi ha moments, evidentment, de drama, perquè la història base et comporta, ostres, un drama familiar, entre cometes, però com està plantejada la història des d'una altra vegada la perspectiva d'una dona, que és la Charlotte Regan, que és el seu primer llargmetratge, i aquest component, que vulguis o no, moltes vegades per país funciona, que és el component britànic, és a dir, aquest humor una mica més àcid, des de la perspectiva de la nena i no tant del pare, fa que la pel·lícula creixi moltíssim. Perquè si tu haguessis agafat la història i l'haguessis presentat des de la perspectiva del pare, com la redempció, com, vale, ara tractaré la meva filla, llavors no hagués quedat bé. Hagués quedat massa dramón. Però moltes vegades la cinematografia, tal com està plantejat el guió, et presenta sketchs d'humor a partir de com està intentant reconstruir la nena la visió del seu pare. S'imaginen que era potser un delinqüent, que potser era un mafiós, que potser havia escapat perquè havia robat un banc, aquest tipus de coses, i t'ho presenten a la pantalla. No és allò en plan una conversa. Llavors, aquests sketchs, aquests gags, t'ajuden encara a connectar més amb la visió naïf de la nena, però que també és més gran del que sembla, perquè té 12 anys, però té el cervell de 18, i la del pare, que sembla que sigui l'adult, i al final li costa ni tan sols tenir una bona conversa amb la seva filla. L'altre per mi és el protagonista, que és el Harry Dickinson, que jo no li recordava la cara fins que vaig fer memòria, que és el protagonista del Triángulo de la Tristesa. Llavors, aquesta sobre la seva capacitat actoral, que també té ell, que ja va demostrar a la pel·lícula sueca, de, a partir d'una situació que podria ser com molt, molt incòmoda, donar-te una feina humorística, sense caure en la paròdia. Vale. Llavors això fa créixer una història des de tots els angles que no esperava res, i molta gent veurà el trailer i dirà, bueno, la típica història així com molt indie, britànica, jaja, jiji. No, no. És per mi una de les grans sorpreses del 2023.
Escolta, de seguida anem a l'efemèride, de seguida en David ens parla de televisió. Abans, però, i t'ho dic perquè ho hem comentat una miqueta a micròfon tancat, però t'ho preguntaré diferent. Jo he pogut veure-la i em va enamorar aquesta pel·lícula. Tu creus que una de les pel·lícules dels propers Goya i dels propers Gaudí, sens dubte, serà El mestre que va prometre el mar?
Sí, i si no és així...
I Calau que ho petarà?
Si no és així, tenim un problema... Amb lo de l'Uqueu parlem ara, però amb la història, si no tenim un problema, perquè tornem a patir les incidències polítiques dins del cinema. M'explico. En el context polític i social que viu Espanya ara mateix, aquesta pel·lícula fareix moltes sensibilitats. Segur. I vale que tornem a...
Jo la vaig veure als Verdi i hi havia gent... Plorant és poc, eh?
Per això, tornem
al... Hi ha spoilers, sisplau.
No,
l'he vist encara.
No.
Tornem al context guerra civil, fins i tot preguerra civil, i amb la perspectiva no tan militar ni dels grans noms, sinó des d'una història humana. Llavors, correcte, això és una aproximació encara millor del que sempre es fa, sempre hi ha la pel·li de la guerra civil en el cinema espanyol.
Correcte. Okay.
Si no passa això, tenim un problema. L'altre és, l'Enric Auqué haurà de competir amb gent molt bona. Què passa? Per mi, els dos grans noms d'aquest any a les acadèmies, l'altra cosa és el que després voten els periodistes o això, els Feroz, però a les acadèmies, els dos que combatran són catalans. Verdaguer i Auqué.
Hosti, però no creus que s'està parlant molt més del mestre que va prometre el mar,
sí,
que d'una pel·lícula que... Jo crec que prometia molt, per noms, eh?
Sí.
Carolina Juste, David Verdaguer, David Trueba, fent el segon aquell, que però, ha passat una mica més desapercebuda,
sí,
eh?
Sí, però llavors el que passa, sol passar amb aquestes pel·lícules, la de segon aquell, és que el guió potser no t'acaba de convèncer, però les interpretacions al 100%. Val. Llavors se sol compensar a vegades amb aquí.
Val.
Exemple, per exemple, al contrari és el Carràs. Cap dels actors, i podrien haver guanyat tots, guanya res... i només guanya guió, direcció, pel·lícula... Doncs aquí
bueno,
crec...
Bueno, en aquest cas, ni això.
Ni això. Però les 9 nominacions, el Carràs, etc.
Sí.
Jo crec que hi haurà un paral·lelisme. El que passa que Enric Auqué és, per mi, el millor actor català, underage, si li vols dir així, jove, de tot l'estat, però de carrer.
Sí.
Jo, per mi, guanyaria. Però veurem. És el component que et dic.
Veurem,
sol passar.
Anem a l'efemèride, va.
Som-hi.
Estem petitons avui, trobo.
És que avui no? Tocava una mica sida.
Animació i animalets.
D'anar-nos a la primària, tornar a la primària. Fa mal haver d'admetre això, però aquest dissabte se celebra el quart de segle...
Uau. Com?
...de Bitxos, una aventura en miniatura.
De veritat?
25 anys.
25 anys de Bitxos?
Es va estrenar el 1998.
Uau.
Molta gent considera que és la primera de Pixar, i no és veritat. La primera va ser Toy Story.
Toy Story, sí. Vale.
Però aquesta, Bitxos, el que fa és consolidar l'estudi com el millor de tots els temps en l'animació. Després en sortiran els de l'estudi Ghibli, no sé què. Okay. Sí. Però
no.
Pixar és el number one. 25 anys, eh?
Fa mal, això, eh?
I a més, és una d'aquestes pel·lícules que s'han fet tantes anàlisis polítiques, marxistes,
sí, tot,
no sé
tot,
què,
tot,
que
tot,
dius,
tot, tot.
Disfruteu que són bitxos.
Ara.
Ja està.
Fent l'idiota, ja està.
Escolta, la tenim a la plataforma o no?
A Disney.
Disney, eh?
Claro.
100%, tota seva.
Vés a saber on... Va,
si podia ser.
Exacte. Va, canviem la sintonia, que entra el David, vinga. Mira, que volia fer ràpid, això...
jo haig de marxar.
Aquí n'hi ha un que se'n va.
Què vol dir, haig de marxar?
Sí, jo tinc feina.
Però saps que et paguem, eh?
Sí, sí, sí. Però la Colabo amb televisió no, eh?
No?
No entra.
No m'has comprat. No em faci això.
Fins a tres quarts.
Vinga, fins a tres quarts.
Va, anem a publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
Amb Víctor Rodrigo.
Boníssima, aquesta.
Invasió de competències, eh?
No, totalment. Jo, de veritat, ja no en tenia prou amb que vingués al Marc a la secció, ara en veu una altra.
Jo el silenci.
Va, anem a la pantalla petita. David, com ho comencem, això? Pel semàfor?
Va, sí, però avui el semàfor el farem rapidet, si et sembla bé.
Vinga.
Perquè, o sigui, ha arribat un punt que la televisió està en aquell moment de l'any en què no s'acaba d'estrenar res, del que tot el que parlarem més o menys ja se n'ha parlat, però sí que hi ha una gran estrena que ens en tocarà parlar perquè,
home,
perquè tothom
ja
aquests dies
ja.
és el tema.
Clar.
Anem amb Albert, un programa clàssic de TV3 que no sé quantes temporades porten ja. Jo n'he fet algunes en aquest programa, Joc de Cartes, però
home, clàssic,
el programa segueix triomfant d'una manera, ara mateix, per al 20% de share. És una cosa que fa molt poca gent.
Sí.
I ells, amb la tranquil·litat, el programa del dimecres a la nit, feia un 22% de share.
22?
22% de share. O sigui, la gent veu TV3 d'una forma massiva i ho continua fent. Així com les altres cadenes abans podien fer un 20 amb relativa freqüència, ara mateix ningú aconsegueix sobrepassar el 20% de share. I ells, amb el Joc de Cartes, amb el Foraster,
sí,
són programes amb el Polònia. Polònia li costa més, però també el voreja. I tranquil·lament fan aquestes dades.
Què té Joc de Cartes que enganxa tant?
Mira, jo crec que ha sigut una mica... hi ha una cosa que em fa una mica de ràbia, que és aquesta gent que a vegades et trobes i et diuen no, jo el Joc de Cartes ja no el miro, perquè ha desvariejat molt, no? Ara hi ha molt conflicte. A mi m'agradava al principi i et dius com... És una mentida. És mentida. El Joc de Cartes funciona més ara.
Els cunyats de la tele, eh?
Els cunyats i els... són uns hipòcrites. O sigui, la gent mira Joc de Cartes perquè vol marro, vol
ara,
merder. O sigui, veure plats macos està molt bé,
sí,
però
sí,
si no hi ha una trama, si no hi ha un conflicte, la gent no s'enganxa. I ja està bé aquesta hipocresia, que jo amb algun dinar de Nadal m'ho he tingut d'aguantar. No entenc com pots treballar en aquest programa en el que us dediqueu a deixar malament els restaurants. Això m'he tingut que menjar. I és com... No, si la gent va perquè vol i si tu no et vols ficar en un merder, no t'hi fiques.
Ara.
Però has de tenir el teu restaurant amb condicions. Si el tens amb condicions,
exacte,
ves al Joc de Cartes, sí, i t'anirà bé. Totalment. I t'anirà bé.
Comentari de qualitat.
Evidentment.
Higiene, home. És el que toca i hi ha molta gent que no la porta massa bé.
Vinga, doncs aprovadíssim el Joc de Cartes. Anem al groc.
Anem al groc, que és un groc perquè OT és la gran estrena d'aquesta setmana. Tothom n'ha parlat. Però tothom n'ha parlat a Twitter i dintre de la nostra bombolla de Twitter. Perquè segurament, si hem sortit pel món i ja hem anat més enllà del món digital, costa trobar interacció amb el que és el programa. Jo crec que s'ha quedat molt amb la bombolla de Twitter.
Uh-huh.
Realment s'ha estrenat a Plataforma, que és la primera vegada que el programa surt de la televisió generalista.
Sí.
I em costa saber...
Hi ha anuncis, perdona, que a mi això m'ha sorprès.
Hi ha anuncis, sí, dintre de la Plataforma. No, tu no només
calia.
Pagues la Plataforma, sinó que pagues els anuncis.
Sí, sí, sí.
I d'alguna forma què passa? Ens trobem en aquest punt de que no sé si ha estat un èxit o si ha estat un fracàs, perquè com no tenim les dades d'audiència, em costa determinar si és un groc, si és un vermell, si és un verd, perquè no tenim aquestes dades. Sí que és veritat que a nivell de Twitter vam veure molta interacció el dia de l'estrena, però no deixa de ser una interacció similar a la que trobem amb Gran Hermano, que Gran Hermano és un format que no està funcionant si ho mirem amb les audiències reals, que són les que tenim. Llavors, això tot està funcionant dintre del target objectiu del programa i el món Twitter, segur, o sigui, incontestablement.
Ara passarà una cosa que serà molt xula, que conviuran durant un temps Operació Triunfo i Eufòria.
Operació Triunfo i Eufòria, sí,
i
exacte.
I m'agradarà saber...
Sí, de cara a la temporada que ve arriba Eufòria.
Per cert, que Eufòria ja s'està comentant que arriben moltíssimes novetats, eh?
Sí?
No sé si per aquesta batalla amb Just Music...
Esclar, tu tens aquí contacte directe i t'arriben cosetes.
Doncs
ja ens informaràs. Per mi, el més destacat, hem vist alguna actuació, hi ha algú que destaca.
Sí.
Crec que tornen a estar massa ressabiats els concursants. A mi m'agradava, i crec que les edicions que més han funcionat són aquelles amb què veus el concursant una mica més perdut, sí, més proper, i no tant aquests artistes, que és un mica el que passa amb Eufòria. Eufòria entra gent, pel meu gust, massa professional,
sí, eh?
I en aquest OT crec que s'han tirat una miqueta massa cap a gent que ja ho fa massa bé. Però bueno, pel més destacat i el que més m'ha arribat i el que més s'ha viralitzat aquests dies és un tall en què Chenoa parlava amb un concursant que entrava amb nòvia al programa. Tenim el tall, escoltem-lo, que ens recordarà el passat.
Que yo me pregunto es esa novia que tenés...
Sí.
No quiero decir nada. Si entras en la academia, y no lo voy a decir por experiencia personal, para nada, no voy a entrar ahí, pero ¿estás preparado?
Està fent un stand-up comedy.
Sí, sí, sí.
No vull entrar, però
entra i jugo, sí, i sabem que aquest contingut al final...
Per què estava parlant en argentí?
Ella és argentina, realment és meitat i meitat. No, bueno, crec
argentina,
que és...
mallorquina...
Argentina, sí. No l'havia escoltat mai, amb accent argentí.
Tot t'ho pot fer, l'accent dialecte que li demanis, ella te'l posa. I d'alguna manera era això, un concursant que entra amb nòvia, ja se sap el que passa, té entrar amb nòvia, és ser com a naradera. És complicat mantenir la relació i mai se sap el que pot passar.
Ai, que has fet Erasmus, tu, no?
Jo no n'he fet, però m'ho han explicat, llavors. Llavors ja sabem una mica el que pot passar. Però és que és normal.
M'ho han
explicat.
Sí. Quina necessitat d'aguantar una relació amb distància amb 21 anys. No caldria.
D'acord. Vermell, va.
Vinga, anem a la nostra preferida, que aquesta setmana jo la vaig posar ahir, el vermell, perquè el guió el preparo els dijous i ja l'envio, dic, ho deixo ja posat, que és el Tardear de la nostra estimada Ana Rosa Quintana, que veient que no li funcionava la política perquè no li estava funcionant aquesta vena ultra que estava agafant, ara ha tornat als successos.
Però això s'ho van combinant, Ana Rosa i Griso, una mica,
sí,
els successos.
Sí,
política...
els successos. Però l'Ana Rosa, sí que és veritat que la Griso manté la taula política, l'Ana Rosa l'ha eliminat ja, perquè això no li estava funcionant. I és veritat, és un contingut que era tan extrem que la gent al final se'n va cansar. I re, ha tornat al món del succés, del cor... I aquesta setmana ha començat a repuntar. Encara està amb dades bastant discretes, però ahir va fer un 11% de share, que ara està lluny del que feia Sálvame, però a poc a poc l'Ana Rosa va fent camí. Però no ha tingut una bona setmana en el sentit de que va ser divertit el moment en què la Sonsoles Onega va entrevistar un noi català. No sé si us heu enterat del cas, que es va quedar... Es va quedar tancat dintre del maleter d'un autocar.
Sí, sí, sí.
I aquest noi ha fet la torneta televisiva. Aquest noi se li nota que té ganes de tele, també us dic. Però va anar a les Sonsoles i es va acomiadar de la següent manera, deixant un dard per l'Ana Rosa.
Vinga, va.
¿Te han subido mucho los seguidores en las redes sociales?
Uy, no me han subido mucho, pero sí que ese tuit ha sido viralísimo. Me han llamado de un montón de medios, la verdad.
Pues te agradezco mucho que estés con nosotros, la verdad, las cosas como son.
Hombre, claro, yo siempre soy más de Sonsoles que de Ana Rosa. ¡Oh!
Que no sepa decir algo en catalán. Bona tarda, moltes gràcies i benvingut a este programa cuando voleu.
I entrades exhaustides.
Petonets.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Igualment.
Adiós, Que majo, Orion.
El nodo està raríssim, eh?
Perdoneu, eh? Què és entrades exhaustives?
Sí. Entrades aquest... molt cansades, eh?
No, 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 però que a més el que diu això és el Miguel Lago, que és aquest senyor que també s'ha tornat d'ultradreta, que el té allà les consoles.
No facis parlar d'ell, que ja em vaig fotre un merder parlant de l'Hormiguer un dia.
Ah, bueno, no hi tornarem. No. Hi tornarem, però ara el té també les consoles a les tardes.
Fa mandra, eh?
Fa mandra. La tarda, televisivament, és espantosa.
Estic fent un xenó ara mateix, no em vull parlar, però...
Però hi vas. Però va, anem a l'actualitat. Que el semàfor ja, fins al Nadal, no en farem un altre.
Com que no?
Home, és que ara la setmana que ve ve el Marc i el farà ell, l'altre ve el pont, i jo ja no em tornem a veure fins a mitjans de desembre. O sigui que ja farem un semàfor nadalenc. Actualitat televisiva. Una de les bombes també, no només la tornada d'OT, sinó que és un dels fitxatges que més ha trasbalsat els mitjans digitals aquests dies, que és el presentador fins ara de l'informatiu nocturn de Televisió Espanyola, el Francanillo, el Carlos Francanillo, se'n va a presentar l'informatiu del Piqueras a Telecinco. Piqueras diuen que és una cosa amistosa, s'ha retirat, i Francanillo cap a Telecinco a principis de l'any que ve. Televisió Espanyola no li ha sentat massa bé el fitxatge perquè ja l'ha retirat de l'informatiu, i el que cobrarà aquest senyor és una barbaritat, entre 400 i 500 mil euros a l'any.
Uau!
O sigui, el triple del que està guanyant actualment a la televisió pública. Telecinco ha dit, anem a treure aquí els xecs i paguem-li aquest senyor, a veure si ens reflota una mica els informatius.
Tu creus que marxa Piqueras deixarem de veure notícies horroroses?
Bueno, sí, segurament aquell to de piqueresiano el perdrem. Però sí que és veritat, i jo crec que ara es mantindrà, a mi em sorprèn molt aquest contrast ideològic de Telecinco amb el que és l'entreteniment, que al final era la seva idea era tombar la investidura de Pedro Sánchez i que no sortís escollit, i ara amb els informatius tiren bastant cap al centre-esquerra. És curiós aquesta cosa tan eclèctica ideològicament de la cadena.
Suposo perquè no pots competir amb altres mèdia, no?
Sí, però és curiós, perquè el cap de setmana tenen el Ribagorda, que és dreta, i entre setmana volen posar el Francanillo, que és més tirant centre-esquerra. Llavors, què estan fent? No ho sé exactament, però allà deu entrar. O sigui, és la casa de tothom i tothom és benvingut.
Sí,
però
reflotar els informatius de manera potser més rigorosa, perquè Francanillo té un currículum que és impecable.
Sí, no sé exactament.
El que és?
És. Veurem com els hi va.
Novetat.
Bueno, jo cada setmana... No és que no em vulgui parlar de la travessa, però sí que... Jo no, però és que va ser sorprenent. A mi el dilluns ens convidant a l'equip a una premiere de l'últim capítol de la travessa. I és veritat que l'estrena en van fer una també amb l'equip i va ser una cosa bastant discreteta. Ens van donar una consumició, vam anar al Cine Girona... Bueno, molt bé, però més casolà, més de costellada.
Sí.
I aquest dilluns ens convoquen i hi havia un despliegue muntat al Teatre Victòria amb una gentada fent cua per tot el carrer. Paral·lel, ens van convidar a veure el que és el darrer capítol de la travessa i van organitzar una gala. Directament era una gala amb els concursants, amb la Laura Escanes. Fins i tot hi havia l'avi de la Laura, que va ser un moment bastant emotiu del programa de la gala. I em va sorprendre moltíssim lo boja que es va tornar la gent amb el capítol. O sigui, la gent cridava i ho estava visquent com si fos un Barça-Madrid de l'emoció que tenien, perquè clar, nosaltres ja sabíem el resultat i ja sabíem el que passava, però veure-ho en directe amb gent al costat que estaven com, que no, que guanya aquest, que guanya l'altre.
Deu ser xulo, això.
Sí, a mi em va flipar.
Clar.
A mi em va flipar perquè no érem conscients de que està sent una miqueta un fenomen a nivell català la travessa. O sigui, la gent ho està visquent d'una forma que fins que no ho comparteixes amb ells com a espectadors no ens n'hem donat compte. Està molt bé.
Per tant, tot fa pensar que travessadors?
Sí, aquesta setmana entrevistaven a la competència amb un altre programa amb les persones que més o menys dirigeixen TV3 i tot sembla indicar que sí.
Sí, Va, més novetats.
Més novetats que, escolta, que s'està avorrint com una ostra. Jo no sé què fer, vull dir, potser que el deixem marxar, no? Però és que em sap greu. Jo sóc molt de patir per l'altra gent, però...
M'espero la següent.
Vinga.
Estrena.
No, que parlàvem de sous abans i ara que parlem de la travessa, s'han publicat els sous aquesta setmana tant del Marc Giró pel Late Show com de la Laura Escanés per la travessa.
Públics.
I clar, veient de les dades que dèiem abans del Frank Anillo, amb la que us donarem ara, doncs no té res a veure. Tant un com l'altre cobren aproximadament uns 45.000, 50.000 euros, tant la Laura com el Marc Giró. El Marc Giró sabeu exactament què cobra per programa, que són 3.500 euros, i com n'han fet uns 12, doncs la quantitat d'això serien uns 42.000 euros. Ja,
estem parlant d'un Premi Ondas, eh?
Estem parlant d'un Premi Ondas, i un dels valors millors que tenim a Catalunya en el món de la comunicació.
Per cert, que va estar molt divertit a l'hora de recollir l'Ondas.
Mira, a ell no el vaig escoltar, el Peyu, com tothom, a la Corberó, però a ell no l'he sentit, m'ho recomanes, que me'l posi.
Sí, va estar molt divertit.
Segur que sí. Doncs res, aquests són els seus sous.
Queda't aquesta que t'agradarà.
Va. Sí, no? També que ets fan de la Suso Guerra. O sigui, t'ha quedat allà tenim problemes. Ens agraden els senyors que han marcat la història d'Espanya.
Fan els senyors. No seria l'adjectiu.
Van. Doncs és un d'aquests gerros xinesos que diuen del PSOE, no?, que segueixen anant a les televisions i demostren que els pitjors enemics de Pedro Sánchez són els seus millors aliats, perquè aquest home, segur, i va anar a l'Hormiguero aquesta setmana, Alfonso Guerra, el van portar perquè té un llibre, però bàsicament parla de la investidura i que malos Pedro Sánchez, però els va sortir malament la jugada perquè aquest senyor s'ha desacreditat totalment amb un dels comentaris que va fer a l'Hormiguero quan parlaven de si els límits de l'humor, si es podia fer acudits sobre les coses, i això és el que comentaven Pablo Motos i Alfonso Guerra.
Y a mí me da siempre mucha pena los humoristas, pues ya no pueden hablar de nada.
De nada.
De nada. Antes había de homosexuales, de enanos.
De todo.
De todo. Ahora no, de eso no. Eso no.
Ahora cuando un humorista hace un espectáculo, está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede
hablar. Lo que no puedo hablar.
Sobre lo que sí. Aquí trabajan muchos humoristas.
Y eso es libertad de expresión recogida. Es decir, censura. Y yo no quiero censura.
Me voy a apuntar...
És que... Va, mulla't de l'Hormiguero, una altra vegada. És que...
Descamisao! Saps allò que feia el Guerra?
És que jo em rasgo les vestidures amb aquest senyor.
Quin dels dos?
Clar.
Saps el que em fa mal? Perdona, jo ja... Sí, innocents no ho som cap aquí. Jo ja sé que hi ha un regió amb el programa, però a mi el que més mal em fa és que es digui això i el públic aplaudeixi.
Sí...
Jo sé que has buscat, i ja sé que hi ha un regidor fent així.
Totalment.
Però s'ho creuen al 100%,
Però evidentment que s'ho creuen.
S'ho creuen al 100%. O sigui, l'últim gran fenomen de l'Stand Back Comedy que va sortir al TikTok, el Matt Reeve, el nord-americà, que el tio fa acudits negres, però negres com el carbó. On està això del no, és que ara mateix no es pot dir no sé què... Si el Toni Moc segueix fent festivals i especials...
No sé què de Navidad, que ve...
És que hi va més gent a lo del Toni Moc que al Cruïlla Comedy Festival, que és difícil, però és que...
Jo no vull obrir mai aquest debat perquè l'odio i és pesadíssim, però quins són els límits de l'humor? A veure...
El codi penal.
El no toca les minories, punt.
És que és el codi penal.
Punt.
I fins i tot... Bueno, dins del codi penal, una mica també, les bases mínimes que el... funcioni, el GAC.
No, perdoneu, jo que no sóc gaire de paraules així, però encara em sobta que Alfonso Guerra digui que no s'ha de fer xista de homosexuales i no diu xista de maricones.
Clar, però és que li ha faltat...
Que és molt Alfonso Guerra.
Que li ha faltat coma, que és lo que me hacen gracia a mi.
Perdona.
Sí, sí. Perquè segurament aquest senyor no entén res més.
Areva lo decía.
Per mi el problema és la deriva aquesta, que és que no l'entenc, perquè vaig deixar veure l'Hormiguero potser el primer any.
Ja tocava.
Però aquesta taula política, el voler tenir incidència política, el portar gent d'altíssim nivell, que tots els candidats hagin de passar per allà, no és el Saturday Night Live, això. No és Jimmy Kimmel. Què és esto?
No, ara som una amalgama de gèneres, l'Hormiguero, realment. La setmana que ve ja porta el Pérez Reverte, que és una altra vegada, que ja sabem per què el porta.
Traurem tall, també,
Bueno, no sé, té una obsessió, aquest senyor. Vull dir, ara és el Pedro Sánchez, no ho pot aguantar, i cada setmana tindrem...
És que Alfonso Guerra ha anat més a l'Hormiguero que a Televisió Espanyola,
Sí.
Bueno, ja sap,
el Chester no ha volgut venir, per exemple. L'hem convidat
no,
tiene l'agenda muy llena. Pues hasta luego,
mira,
Alfonso.
D'esmorzars.
Hasta luego, Alfonso.
Hasta luego, Alfonso.
Va, te'n deixo fer una més, que de seguida...
Una més. Aquesta nit torna al cor a les nits de Telecinco, programa clàssic de tota la vida del cor. Es diu De Viernes, o sigui que a Telecinco hi ha algú que el cap el té realment estrujado pensant en noms de programa.
De Viernes,
De Viernes. El presenta Santi Acosta, que és un senyor que, sisplau, mai ho ha fet
bé, però el segueixen portant a la televisió, perquè la seva dona o exdona té molt poder, llavors aquest senyor és una mica...
Mira, van... perdona, eh?
Com volen dir?
Però ja tocava.
Ja tocava, no? Que fossin home, ells els...
Home, com sí. Volen dir, l'aprovechau.
Ara.
I hi ha hagut una cosa que m'ha semblat horrorosa, que, bueno, horrorosa o hipocresia, també una altra vegada parlem d'hipocresia, que volen vendre el programa com a Corazón Bonito. Nosaltres vamos a hacer un programa de Corazón Bonito.
Sense,
Corazón
sense, Bonito? Sense raja?
Sí, no. És,
però
sí,
què és el món del cor sense raja?
És el món del cor avorrit. O sigui, és de Corazón, com van fer el Sálvame lo de algodón de azúcar, doncs pues és voler vendre el Corazón com si fos una cosa naïf i és com, per favor. I a més van de Corazón Bonito i aquesta setmana tenen el fill de Bàrbara Rey, que sempre havia estat aliat amb la seva mare, i en aquest cas ve a dir que la seva mare... era la verdadera pesadilla, no era el seu pare, sinó la seva mare, ah. I parla directament de que mi madre chantajeó al rei d'Espanya. Vull dir que
no
el
fill
de Bàrbara Rey ve a rajar, parlarà d'addiccions del seu pare, de la que la seva mare es gastava 30.000 euros perfectament en un dia al casino. Vull dir, Corazón...
bonito, bonito no és.
Para quien lo quiera, però això no serà.
Hi ha una cançó, Ay corazón bonito, ay corazón salvaje.
Ara ja és Corazón partido, marxo.
Corazón, exacte.
Corazón negro.
David, tu et quedes, eh?
Sí.
En plena premsa rosa, de seguida s'hi posa Núria Rosa al capdavant d'aquest programa. Víctor, adiós, eh?
Adiós.
Vinga, va, publicitat i de seguida tornem.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música, disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis. Tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Enough is enough, is enough. I can't go on, I can't go on, no further. Els divendres a les 9 del vespre, música, funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho. oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Premsa Rosa, amb Júlia Elias.
Dotze minutets i arribarem a la una del migdia. Júlia, bon dia.
Bon dia, què
com
tal?
Com estem?
Molt bé, vosaltres?
Aquí estem. També. Andreu, bon dia de nou.
Bon dia.
David.
Molt bé, jo no m'he mogut d'aquí.
No, com esteu? Ja no et saludo, no, directament. No,
com tu vulguis.
David Vidal, que segueix aquí amb nosaltres. Una altra setmana, molts temes sobre la taula.
Molts
i m'agrada molt, però no comencem això, eh?
No?
No, m'agrada molt, molt, molt. Sí, sóc molt fan de la família Pombo.
Ja.
Sóc fan i sóc hater, depèn del moment, eh?
Però no podem viure sense elles. No,
exacte. Estic esperant...
Però això és bo, eh? Això és bo.
No vull fer spoiler, però estic esperant a finals d'aquest mes, crec que és que es publica
el
ja...
El dimecres.
El dimecres vinent.
El dimecres 29.
Uf, dijous, que vindrem cansats. A veure, anem per pams, perquè sabem que la família Pombo són tres germanes.
Bueno, quatre.
Quatre, no? Perquè quatre. La Gabi es diu...
Sí, és la petita. És la noia que... És la filla de la noia que les ha cuidat sempre. Vale. I elles sempre l'han tractat com una germana més. I és veritat, sí. De vacances, dinars, Nadals... És com una germana més. Mm. I, de fet, en el documental jo crec que tindrà bastant protagonisme.
Segur que sí.
Sí, jo crec que sí.
Però de sang?
De sang són tres.
Dient-ho així, són tres. Són que tres. Són la Maria Pombo, la més coneguda,
sí.
La Marta, que se'ns ha casat fa poc, i la Lucía.
I la Lucía.
I avui Lucía és protagonista. Pobreta, el perquè és una mica estrany, però bé.
Jo he estat tota la setmana, de veritat, i us ho dic en sèrio, cada matí em llevava i mirava el seu Instagram a veure si hi havia hagut alguna novetat sobre aquest tema. Vale, us poso en context. És que és...
Fastigós, eh?
No, és que és molt fort. El dissabte la Lucía ens explicava que li picava molt al peu i va decidir anar a urgències perquè ja li picava massa. Va a urgències i de sobte li diuen que no té cap al·lèrgia ni res, sinó que el que té en el dit del peu és un cuc. Però un cuc viu.
Viu, eh? Alerta amb el detall, eh? Un cuc viu.
Viu. A partir d'aquí, ella diu, no m'ho puc creure. Li diuen que, de moment, la recomanació és que aquest cuc s'ha de morir amb antibiòtic, és a dir, que sí. No li poden morir matant en aquell moment, sinó que s'ha d'anar a casa, ja prenent pastilletes i que s'esperi. A partir d'aquí, ella ens explica que, clar, ella, quan vivia en la ignorància, no passava res, però en el moment que li diuen que té un cuc viu, no para de notar-se'l. Com es mou. I, de fet, ella ho va penjar a les seves històries d'Instagram, que si algú ho vol anar a veure, de veritat, es veu perfectament el cuc.
Sí.
Perfectament.
Sí, sí, jo ho he vist. Com ha anat a parar el cuc allà?
És perquè elles van fer un viatge fa una setmana a Sant Cíber, on van anar? Van estar per... Sí, algun lloc d'aquests...
Sí, exòtics.
Pot ser, oi, Sant Cíber?
Sí, sí, sí.
I és el que explica, que segurament en llocs humits, gossos, gats... Doncs que allà...
Un cuc se't fot el...
No, jo soc una...
Sí, sí. És surrealista, no, la història, sí.
Jo soc una persona que sempre vaig descalça. Sempre vaig descalça. A partir d'ara...
Has agafat una mica de por, oi?
Us ho juro.
A mi també m'ha passat.
Amb Núria, a mi això em passa i em moro, eh?
No, no, no. Clar, tu tens fòbia als cucs?
Tu t'arrenques al
perquè hi ha gent que té fòbia als cucs.
No, jo tinc fòbia als cucs dins del meu cos.
No, clar. No. Clar, però...
Vaig llegir que creixia entre 3 i 4 centímetres al dia.
Sí, és que clar, és com una partícula que té entre el peu, perquè jo vaig veure un vídeo l'altre dia d'una infermera, una doctora, que ho explicava, i es veu que és com una partícula que està a la sorra de la platja o d'on sigui, que se't posi dins de la pell, diguéssim, per alguna ferideta que pots tenir.
Se't posa com a l'ou, no? Jo vaig llegir.
Sí, exacte, com l'ou, i llavors creix allà. Creix a dins, és a dir, no és que el cuc...
El vas alimentant.
Clar. A més, es veia molt bé.
La Júlia ens ho deia, hi ha fotografies del cuc en qüestió dins del peu de Lucía Pombo. És asquerosament escarós.
Sí.
No sé, de veritat, com pot seguir vivint, perquè, a més, el notar que se t'està movent dins teu...
Ha mort, ja, el cuc.
Ha mort, però va estar 2 o 3 dies amb el cuc dins.
Mira, ella va anar dissabte a urgències i, per lo que sabem, va morir dimecres.
I quan el va, detectar que el tenia aquest cuc?
El dissabte.
Val, doncs déu-n'hi-do.
Sí, sí. Déu-n'hi-do. Va estar dies allà amb el cuquet.
Clar, jo vaig llegir un comunicat, un post que va fer...
És tot realista.
Un post que va fer...
Ciutadans de Catalunya, sí. El cuc ha mort.
No, jo vaig llegir un post que va fer l'Instagram Lucía Pombo i que explicava amb molt detall tot aquest tema del cuc. I jo em vaig posar a la seva pell i vaig dir, ostres, quin fàstic, no?, notar... No sé, una història que a mi em va tenir com angoixada uns quants dies de dir que se li mori ja, que li treguin d'allà perquè no sé com pot viure. Tu imagina't estar al llit relaxat, llegint un llibre, i de cop notar que un cuc se t'està movent en
el
peu.
A més, el dit petit, no era.
Clar, quina angúnia.
No.
Sí, no sé quin dit era, però...
No.
Però bé, és trist, també, pobra Lucía, que s'hagi de fer famosa per coses com aquestes.
Sí.
És veritat.
És el que n'hi ha, vull dir...
No, és veritat.
Però també dic que molt bé per part seva de tenir això, és a dir, perquè ho ha mostrat a la gent. Sí. Això és una bona influencer, no? Una miqueta.
Però per ella és un regal, és contingut que de cop i volta se li genera i és com encara...
Sí, però Lucía Pombo a vegades no explica res i de sobte ens explica això, perquè, a veure, de les germanes és l'única que, que té la seva vida laboral, pilota avions, agafa avions, vull dir que va treballant. I a mi em sembla curiós que ho expliqui, perquè Lucía no té cap necessitat d'explicar-ho. Jo ho agraeixo,
A
mi m'encanta que ho expliqui, sí. Em sorprèn.
Clar, jo no sé, no em vull adelantar perquè ara obrirem tot el meló del documental de les Pombo, que s'estrena dimecres, però a mi em dona una mica la sensació, havent vist el tràiler d'aquest documental, que la Lucía és com l'ovella negra de la família, una miqueta, no? No us dona aquesta sensació?
Bueno, jo crec que... Jo crec que la Lucía és la que no li agrada el món de les redes socials, crec que en realitat n'està en contra. L'únic que crec que ella no és tan tonta per no aprofitar que les seves germanes són tan famoses i tots els beneficis que els hi cauen per ser germana d'ells. Mm-hmm. I ella ho aprofita, però en realitat la Lucía Pombo crec que odia el món de les redes socials, la gent que forma part del món de les redes socials.
Sí, i tant, totalment.
Jo crec que considera que la gent és molt falsa, que amb elles, sobretot amb les seves germanes, ho són, i jo crec que això en el documental ho veurem. Mm. Com ella ratxassa tot aquest món.
Clar, jo deia ovella negra, però no en el mal sentit de la paraula, sinó perquè tu veus a Maria Pombo, que està clar que ella és la reina de les xarxes socials, de les 3 germanes. Després tenim a la Marta, que potser no ho és tant, però també segueix bastant al fil, la veiem en festes, la veiem en esdeveniments d'influencers. La Lucía no es deixa veure mai. També és veritat, tant la Marta com la Maria ja han sigut mares. Ella també... S'ha casat, la Lucía Pombo?
Sí,
s'ha casat.
De fet, és un dels temes que es parlarà bé en el documental.
Clar, és que no vull fer spoiler, però sí que diu en el documental la Lucía que ella encara no vol ser mare, que és totalment lícit, però la veig com més allunyada de les seves 2 germanes. És com que elles 2 van més de la mà. no? Van més en els mateixos, sí. El mateix temps.
És que jo crec que són molt diferents, pensen molt diferent.
Sí, totalment, es veu, es veu.
I jo... que la Lucía té una, perdó, la Lucía té una vida. Té una vida laboral. Ella té un contracte amb una companyia aèria que ella no pot... Al final, ser mare, quan ets influencer, ho sento molt, però és molt més fàcil que si tens una vida laboral. És que no... Ella no pot decidir, ai, doncs avui vaig a una festa, no? Si, té, si ha de volar, ha de volar. Té uns horaris, té... Ha de, saps? Llavors, clar, és que és una vida totalment diferent a la de les seves germanes. I llavors jo crec que això en el documental es veurà molt. Però ja ho veurem.
I és que la meva ignorància, de fet, jo no coneixia que existia una Lucía Pombo. Jo només la Marta i la Maria.
Això que acaba de dir l'Andreu ja diu molt del que estem dient nosaltres, que al final ella està molt allunyada de tots aquests focus. No ho sé.
De fet, jo vaig llegir una entrevista que ella deia que ella es va introduir en el món de les redes socials i va aprofitar doncs, tot aquest avantatge per poder-se pagar la carrera de pilot.
Molt bé.
Doncs això que s'havia pagat la carrera de pilot, que val una pasta, amb els diners de les redes socials. I crec que està bé.
Sí, està molt bé. Reality.
Vinga, va.
Documental.
Ai, quins nervis.
Dimecres. I vols que escoltem primer tot el tràiler i després en parlem? Vinga. Va, escoltem-lo.
¿Cómo se llama la pequeñita esa?
María.
Soy María Pombo, me dedico a las redes sociales. Soy una niña normal, con unos valores bastante marcados. Yo creo que eso, pues hay gente que se siente identificada. Los Pombos somos una familia muy normal.
¡Hasta luego, gilipollas!
Apriétame un poquito aquí.
Pero tuve resultados.
No los cojas, ¿eh? ¡Capullo!
¡Capullo!
¡Hola! ¡Grupo! ¡Tito, me
lo pero que no puedo estar aquí hablando ahora de amor, que tendré que subir aquí saltos para arriba, para abajo. Tengo que estar concentrado.
¿Estáis listos para ver a la niña de la curva?
Ya unida, se quieren, discuten por supuesto.
Sois unos lameculos.
Venga, vas arriba, que te van a decir que porque lloras y vas a decir que porque has cantado mal.
Dime una inquietud de María o de Marta.
Estamos trabajando.
¡No, Patín!
¡Patín!
Se escupió dentro de mi voz.
Hay miserias, hay problemas.
Me entero que estoy embarazada y a los dos días empiezo con muchísimos hormigueos.
Ay, Dios.
¿Estás mareada?
Un poco.
He transmitido la esclerosis a mi hija y me da mucha pena. Tengo que aceptar que ya no puedo ser la de antes.
Estoy alargando la maternidad.
Un tràiler que encara dura una miqueta més, però que ens deixa ja una primera imatge de reality bo i també dolent, eh? O sigui, la cara A i la cara B de les Pombo.
Sí.
Molts temes sobre la taula.
A mi sabeu que m'ha sorprès molt del tràiler? Que està molt, molt, molt enfocat a la família. Hi ha molts, molts documentals d'influencers que ens mostren pues, els eventos, ara el maquillatge, ara viatjo... I si us hi fixeu, tot el trailer que té 3 minuts és família, família, família. I tot el que passa bo i dolent a la família, que en realitat és el que ens interessa.
Exacte.
Perquè a mi veure la cara dels ídolos m'és absolutament igual, perquè no ens explicaran res. El que interessa és Lucía Pombo dient que inquietudes tienen María y Marta.
Però d'alguna forma també és el seu punt fort de la Pombo, no? O sigui, aquesta cosa de la família tradicional, és una mica el que ella vol vendre i d'alguna forma el que també els seus seguidors esperen d'ella, no? Aquests valors que ella ja ho remarca bastant en el tràiler, de que me los han inculcado ahí a fuego, és una mica també el que ella ven i el que esperen els seus seguidors d'ella.
Sí, sí, jo crec que no decepcionarà gens. I a veure el que ens expliquen. Jo crec que també veiem la petita crisi que va haver amb Pablo Castellano. Sí. Crec que això es parlarà. I una cosa que a mi em va sorprendre molt és que veurem el part de la Vega.
Clar.
Jo, i de fet, Maria Pombo havia dit molts cops que mai, mai ho ensenyaria. I hi ha les imatges.
Vega és la segona filla de Maria Pombo. Té en Martín, que ja deu tenir dos anys.
Dos màxim.
I la Vega, no la catalanitzem, precisament parlant dels Pombo, que va néixer no fa gaire i que,
el juliol,
sí, que va viure un part complicat, no?
Sí. A veure, no són imatges gravades pels companys de...
No, però es veu.
I a mi em sorprèn molt perquè quan va anar a l'Hormiguero, Maria Pombo va dir que si una cosa no faria mai és gravar el part. I a mi em sorprèn moltíssim que en el tràiler surt.
Ostres.
Saps la típica imatge de quan neix que està a sobre?
Sí.
I jo em vaig pensar, que curiós.
Clar, d'aquest tràiler sabem que, per exemple, en el documental sortirà el pare de la Vega, també parla de la malaltia de la mare i de Maria Pombo.
Jo crec que serà maco, això.
Sí.
I per conscienciar tot el que està passant. Potser hi ha molta gent que li ajuda. De fet, Maria Pombo és molt jove per tenir una esclerosi múltiple. Jo crec que, bueno, ajudarà.
I també altres temes, jo crec que també molt els valors de família.
Sí.
Hi ha moltes coses sobre la taula, en vull parlar més, perquè crec que avui és el tema del dia. Fem una cosa, anem a serveis informatius, de seguida en parlem més. Tu te'l miraràs, el documental, Andreu?
I tant.
No et veig gaire convençut.
Sí, sí, sí. Vull dir, el tràiler m'ha deixat amb aquest, amb el cuquet.
Ai, molt bé.
Més ben dit.
Molt ben trobat.
Ni preparat es fa tan bé, això, eh? Molt bé, molt bé. Doncs fem això, serveis informatius, com sempre, amb Júlia Julve i Pol Corredoira, i de seguida seguim parlant de més. Premsa Rosa, fins ara.